Molt bon dia, són en punt, 2:15. Comencem l'Info Migdia, aquí a Ràdio Calella.
L'Info Migdia.
I arrenquem edició informativa amb el repàs als titulars de les notícies destacades del dia. L'associació Amics del Parc del Mau ha demanat fer-se amb la custòdia de la zona verda de la ciutat. Els seus promotors consideren que aquesta fórmula és la més idònia per la millora, conservació i manteniment del patrimoni natural exclusivament del parc. Avui en parlarem amb un dels membres d'aquesta nova associació que es va presentar en societat el passat cap de setmana. Entrevistarem, doncs, a l'Info Migdia Josep Maria Jué, qui va ser alcalde de Calella, qui va ostentar també en d'altres mandats polítics la responsabilitat sobre el medi ambient de la ciutat. El Consell Municipal de Solidaritat ha acceptat la proposta de Calella pels refugiats per fer efectiva la partida del Fons de Solidaritat Local reservada a l'ajuda en aquest àmbit. Són 10.000 euros del pressupost municipal d'aquest 2016 que es repartiran a parts iguals entre diverses entitats que desenvolupen tasques d'atenció humanitària en els camps de refugiats. La distribució final es confirmarà abans de finalitzar l'any. El sueldazo de l'ONCE ha tocat a Calella. L'afortunada rebrà un sou mensual de 2.000 euros durant 10 anys. En total, 240.000 euros. El cupó afortunat el va vendre Jordi Bou, que té el punt al Riarany dels Frares. Ha confirmat que els diners del Premi Gran, el que té la sèrie, i els dels altres premis menors han anat a parar en mans de treballadors. I avui, 15 de novembre, és el Dia Mundial sense Alcohol. Ho aprofitarem per conèixer fins a quin punt la normalització del consum d'alcohol minimitza la contundència dels missatges que en un dia d'avui, com el d'avui, es llancen, alertant de les conseqüències que un consum de risc pot provocar en la salut. En parlarem amb una de les professionals de la Unitat d'Atenció a les Drogodependències de l'Hospital Sant Jaume de Calella, amb qui abordarem també la incidència que té el consum en la primera adolescència. Doncs comencem, amics del Parc del Mau. Es presentava en societat dissabte amb l'objectiu de treballar des del voluntariat en la conservació i també la millora de l'espai, el pulmó verd de Calella, ajudar allà on l'Ajuntament no arribi, es deia. Aquesta associació nova a la ciutat ha plegat una desena de calellencs disposats a col·laborar per resoldre els desperfectes, el mal estat que presenta actualment el parc, l'erosió del terreny, els xaragalls que crea la força de la pluja, entre altres. Un dels plantejaments dels amics del Parc del Mau és tenir-ne la custòdia. Entenen que és la millor fórmula per gestionar aquests aspectes, sense perdre vinculació, evidentment, amb l'Ajuntament de Calella. Avui volem conèixer més al detall aquesta proposta. Per això tenim a l'altre cantó del fil telefònic a Josep Maria Jué, que és el vocal dels Amics del Parc del Mau. Senyor Jué, benvingut a l'Info Migdia.
Bon dia.
La paraula custòdia la va llançar vostè en aquest acte de presentació d'Amics del Parc del Mau. A què es refereix en concret assumir la gestió, la custòdia del Parc del Mau?
Bé, custòdia és una fórmula que s'anomena custòdia del territori, que funciona a nivell mundial, sobretot a Estats Units i diversos països europeus, que consisteix que en un acord que fas entre el propietari del territori, en aquest cas del Parc del Mau, i l'entitat que assumeix la responsabilitat de cuidar-lo, doncs a través d'aquest acord vinculat a un programa tècnic de les coses que es poden fer, doncs aquesta entitat formada per voluntaris s'encarrega de la gestió, manteniment, conservació, promoció d'aquest espai, diríem, que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Calella, hauria de cedir voluntàriament a través d'aquest programa d'acció a l'entitat, doncs, Amics del Parc del Mau de Calella.
Anem a pensar, senyor Jué, n'han parlat vostès amb els responsables municipals el dia de la presentació. Sabem que hi havia el regidor responsable de Medi Ambient, no sé si després en van poder parlar i concretar una mica més aquesta proposta, o si més no conèixer quines serien, com la rebrien des del govern municipal.
Bé, jo vaig tenir la impressió durant la reunió de constitució de l'entitat, doncs, que el regidor escoltava bé i ho escoltava positivament, no? Perquè fins i tot, doncs, durant la mateixa reunió vam quedar d'acord que el aniríem a veure per tal de poder concretar, doncs, en què consistirà, doncs, el programa d'actuacions nostre dins del Parc del Mau. Per tant, jo avui tinc una percepció molt positiva. A més, el regidor es va fer membre de l'entitat, amb la qual avui ja som cap a una trentena de persones, els membres de l'associació. Per tant, doncs això comença, crec jo, molt bé.
Quina és la situació actual del Parc del Mar? Perquè s'interpreta que quan hi ha aquesta associació que diu que vol donar un cop de mà en la conservació i en la millora del parc i arribar fins allà on arriba l'Ajuntament és perquè detecten que hi ha una sèrie de situacions, de condicions que no serien les més favorables.
Bé, diríem que el Parc del Mau té dos espais molt diferenciats. Un seria la part més propera a la carretera, més propera a la ciutat, que és un espai més d'enjardinament, i després té un espai forestal on es barregen pins i alzines, i diríem que sobretot la part aquesta forestal doncs, està en una situació difícil. Jo diria que en termes de sostenibilitat està en una situació difícil perquè s'ha juntat els problemes diríem, derivats de la dificultat de fer un manteniment per part de l'Ajuntament de la ciutat, s'ha juntat el fet de la sequera tan extrema que hem tingut aquests dos darrers anys, amb la qual hi ha hagut una plaga d'un insecte que es diu Tomicus, que ha començat a barrinar els pins, i s'han mort molts de pins, no? Amb la qual cosa tot això ens obliga a actuar, jo diria, en certa velocitat, en certa contundència, per tal de retirar els pins morts i procurar una revegetació del parc en el seu conjunt, sobretot en aquesta part forestal. I això, jo crec que cal una acció política per part de l'Ajuntament, però també una acció de voluntariat, que és la que l'Associació d'Amics del Parc del Mau pot fer.
Aquí ha d'haver-hi, per tant, un treball conjunt, un treball coordinat de la mà, perquè un sense els altres tampoc hi podrien arribar.
Sí, és que no entenem la nostra associació sense la col·laboració ferma i en confiança d'una entitat amb l'altra. No? Per tant, hi ha d'haver la seguretat i la confiança de que volem treballar en la mateixa direcció i de que el nostre esforç és perquè ens estimem el parc més enllà de qui pugui governar la ciutat.
Mm-hmm. Té unes característiques especials al Parc del Mau que no tinguin, per exemple, altres zones verdes que s'hi puguin equiparar, per exemple, que hi hagin aquí al Maresme, com perquè s'hagi detectat aquesta situació tan delicada?
Bé, jo diria que el fet de fet tot el Maresme està afectat per aquesta plaga, per aquest insecte, el Tomicus, vull dir que no som una excepció, vull dir, tot el conjunt del Maresme hi ha molta massa forestal que està afectada. El regidor precisament en la reunió va explicar com a partir del Consell Comarcal del Maresme es vol fer una acció per retirar els arbres morts del conjunt del Maresme. Però, esclar, jo diria més aviat al revés. La gran avantatge que té el Parc del Mau és que està molt a prop de la ciutat, molt a prop del mar. És, d'alguna manera, això pot facilitar que hi hagi, que hi vagi molta gent a passejar. I a vegades els camins, tot el que seria sobretot la circulació de les aigües, no està prou ben treballat, no? Si hi ha una tempesta forta, és fàcil que els que són els pous de retenció de les aigües puguin estar plens de sorra. Hi ha tot un manteniment continu, sobretot d'aquesta part forestal, que és molt difícil fer sense la col·laboració dels ciutadans, no? I aquí és on crec que nosaltres podem fer la major aportació.
Mm-hmm. I pel que afecta, en aquest cas, a l'Ajuntament de Calella, pel que fa a aquest manteniment, vostè que en té experiència i un bagatge prou ampli, s'ha fet bé aquest manteniment del Parc del Mau en els últims anys?
Bé, jo crec que hi ha coses que s'han fet bé, d'altres que possiblement es podrien millorar i tampoc ens interessa tant parlar del passat com fer una aposta de present i futur, no? Per tant, des d'una situació que evidentment cal millorar, jo diria que podem ajudar i podem col·laborar mútuament.
Ja per acabar, senyor Jué, quina és la dedicació que pensen tenir-hi vostès els voluntaris dels Amics del Parc del Mau?
Jo crec que dependrà molt del que fixem, d'aquest programa d'actuacions que fixem amb l'Ajuntament i amb els tècnics que lògicament ens han de supervisar, però bé, per exemple, hi ha coses que gairebé es podrien fer ja mateix, no? Per exemple, tot el tema de les fulles dels plàtans que hi ha a la part baixa, en comptes d'enviar-los a Mataró per cremar o per matèria orgànica, es podrien convertir en matèria orgànica dins del propi Parc del Mau, no? Tot el que serien els triturats, per exemple, de les podes que es fan a la ciutat de Calella, doncs també podrien anar directament per cobrir el terra de la zona forestal i fer un mulching, que és una capa de matèria orgànica que ajuda molt a conservar la terra i evitar l'erosió. Això, per dir-vos alguna cosa, es podria fer ja mateix. Vull dir que si això es pot fer feina setmanal, doncs jo crec que cada setmana uns o altres estarem allà col·laborant amb tot això.
I amb ganes de començar a treballar ràpidament?
Amb moltes ganes. A més, ara és un bon moment, no? Per el que et deia, de que tot el que són aportació de matèria orgànica ara és el moment que es pot aportar més, no? Perquè les podes que es fan ara ja han començat als carrers de Calella i que es trituren doncs, amb una màquina trituradora, tot això és molt bo per al terra del Parc del Mau. I, per tant, ara és el moment que es podria fer.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria Jué. El presentem com a vocal de l'Associació dels Amics del Parc del Mau de Calella, tot i que en aquest afer hi ha molt a veure tot el seu bagatge i la seva experiència, en aquest cas des de la gestió municipal, en allò que té a veure amb el medi ambient de la ciutat.
Bueno, en aquest cas sóc més un voluntari, un ciutadà més de Calella que té ganes doncs, d'ajudar a que les coses funcionin millor.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella de l'Informatiu Migdia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Canviem de qüestió, passa un minut de... Són les 13:41 minuts del migdia. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació ha acceptat la proposta de Calella pels refugiats per fer efectiva la reserva del pressupost actual de 10.000 euros en concret, corresponent al fons local destinat a l'ajuda en aquest àmbit. En la reunió de l'organisme, celebrada ahir, la plataforma va plantejar als consellers repartir-los a parts iguals entre quatre entitats, que són Ecoproject, Micròpolis, Care for Calella i Saporeac, però com se'n farà la distribució final encara s'ha d'acabar de concretar. Anna Missé, membre de Calella pels Refugiats, explica que ja hi ha el compromís explícit per sobre de tot de la ciutat a actuar davant la crisi migratòria europea, pendents, això sí, de confirmar si el fons es reparteix entre les quatre entitats proposades o només entre tres, sense comptar-hi en aquest cas Care for Calais.
La van acceptar, sí que és cert que quedem a l'espera de saber si la participació és possible amb una d'elles. Una de les condicions és que les entitats tinguin una contrapart catalana o espanyola i en el cas d'aquesta entitat doncs estem ara mateix a l'espera de confirmar que això és així. Si això és així no hi haurà cap problema, s'acceptarà la proposta inicial i si això no és així doncs es dividirà l'import entre les altres tres entitats restants.
La decisió es prendrà abans d'acabar l'any per no perdre la partida pressupostària reservada, tot i que no serà necessària la convocatòria del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per ratificar-ho. Des de la plataforma ciutadana Calella pels Refugiats s'explica que és gràcies a aquestes aportacions, encara que petites, que les entitats poden continuar desenvolupant la seva tasca humanitària allà sobre el terreny.
Calculem que aproximadament en 15 dies ja sabrem si compleixen els requisits o no. Molt satisfets, perquè al fi i al cap són uns diners que si no s'haguessin destinat a aquestes entitats doncs probablement s'haurien perdut. Encara que a priori sembla que no siguin quantitats gaire importants, són realment molt necessàries perquè les petites ONGs puguin seguir fent la gran feina que fan en els camps.
Doncs a tot això afegirem que l'experiència dels calellencs que van participar en projectes de voluntariat als camps de refugiats de Grècia es portarà i es donarà a conèixer a les escoles de secundària de Calella. És una iniciativa de l'àrea de solidaritat i cooperació que la setmana vinent inaugurarà l'exposició Calella Solidària a la cooperativa L'Amistat. S'hi presentaran els projectes que fan les ONG locals i que reben ajuts de l'Ajuntament de Calella. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 de desembre.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un minut per tres quarts de dues del migdia. Un venedor de l'11 de Calella ha donat el darrer premi del sueldazo del cap de setmana, en concret el de dissabte passat. És Jordi Bou, que té cupons, que té punt de venda de cupons al Riareny dels Frares, al supermercat Consum. Ha donat un premi d'un sou de 2.000 euros al mes durant 10 anys, en total 240.000 euros. El venedor ha explicat a Ràdio Calella Televisió com van assabentar-se tant ell com l'afortunada que tenien a les mans el cupó amb el premi gran, tot un periple.
Una de las dos chicas que se llevó un cupón de estos, pues me lo trajo. Y entonces, claro, la máquina no nos dice la cantidad, nos dice que no podemos pagarla. Y yo pues empecé a buscar por detrás a ver lo que le había tocado. La sensación que me dio a mí, como no me fijé en la serie, pues que eran 400 euros. Se nos ocurrió mirarlo por internet, por la página de la 11. Cuando metimos allí el número con la serie, pues salió la cantidad esta del soldazo. Y claro, pues imagínate, pues los otros cuatro sí que han cogido los 400 euros porque solo tenían lo que era el número. Pero claro, ella al tener la serie, pues aquí se pusieron a gritar, claro, una alegría enorme.
Doncs a banda, com sentíem, del sueldazo del cap de setmana, el venedor també va donar altres premis menors de 400 euros. De fet, era el que havia arribat a donar fins ara, tot i que alguna vegada també admès havia quedat a tan sols un número del premi principal del sorteig. Molt content, en definitiva, també emocionat d'haver repartit fortuna a compradors habituals i tots ells treballadors.
Llevo 2 años aquí trabajando. Y bueno, pues la sensación, pues claro, pues súper alegría, súper de esto, porque claro, además los conozco bastante, tenemos una relación bastante de amigos y te hace mucha ilusión porque son gente trabajadora, o sea, no son gente que tengan dinero, ¿eh? Entonces eso pues es una ayuda enorme para ellos.
Aquest any, segons informa la mateixa organització, l'ONCE ha repartit prop de 45 milions d'euros en premis a Catalunya. Altres qüestions, el Partit Demòcrata Europeu Català, el PDeCAT, ha celebrat les eleccions per completar la seva estructura interna, escollint els membres de les 10 sectorials i també els consellers territorials. Al conjunt de Catalunya, 215 candidatures per 125 places. Al Maresme hi havia 11 candidats, entre els quals s'han escollit els 7 membres territorials. Són Nereido Edo Cárdenas, de Montgat, Santi Jiménez Serra, de Mataró, Jesús Carbó i Antoni Urrea, de Premià de Mar, també Viviana Pérez d'Arenys de Mar, Jordi Marqueño de Sant Cebrià i finalment també el president del Consell Comarcal del Maresme i alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Miquel Àngel Martínez. Tots ells han destacat la voluntat de fer sentir la veu del Maresme i les seves demandes al Consell Nacional. Durant aquest mes, el Partit Demòcrata Europeu Català convocarà a tots els consellers nacionals a una primera trobada per posar llavors en marxa els consells d'àmbit temàtic. La coordinadora general del partit, Marta Pascal, ha informat que en breu s'aniran convocant les assemblees locals per escollir nous presidents de les agrupacions locals. En el cas de Calella, aquesta està prevista pel dilluns 21 de novembre. I afegirem encara que el sindicat CGT, la Confederació General del Treball, obrirà un nou punt informatiu i d'assessorament laboral a l'Alt Maresme. Serà a Malgrat de Mar, a l'Ateneu del Rovell, des d'on acompanyaran els treballadors i treballadores del territori en la defensa dels drets laborals i socials, segons expliquen en un comunicat. Amb aquest nou espai, la CGT reforça la seva presència al Maresme, ja que fins ara només disposava de seu comarcal a Mataró. En aquest nou punt d'informació de Malgrat de Mar s'hi podrà trobar personal les tardes del dimarts.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Avui, 15 de novembre, es commemora el Dia Mundial Sense Alcohol, establert per l'Organització Mundial de la Salut per conscienciar justament a la població de les greus conseqüències que pot arribar a tenir el consum d'alcohol. De fet, segons el Departament de Salut, un de cada 5 catalans arriba a un nivell de consum perillós per la salut sense però ser-ne conscient. De fet, això serien aproximadament 3 consumicions d'alcohol diàries, per exemple, un parell de copes i una cervesa. S'alerta de la percepció a tot això de risc d'alcohol, que és molt baixa comparada amb altres drogues, el consum de la qual podríem dir està normalitzada i pot arribar a cronificar-se. A l'Hospital Sant Jaume de Calella hi funciona una unitat d'atenció a les drogodependències que destina doncs professionals a l'atenció i al tractament en aquest àmbit. Avui doncs trobem pertinent parlar-ne. Agraïm que ens acompanyi a l'Info Migdia la psicòloga de la unitat, Noemí Mera. Benvinguda a l'Info Migdia.
Gràcies, moltes gràcies.
Doncs, si et sembla, començant parlant sobre aquesta percepció de risc en el consum d'alcohol. És veritat que és molt baixa entre la població?
Sí, és cert que no és tan elevada com amb d'altres drogues, quan és un dels consums més extensos i més associats a als àpats, a les celebracions, a moltes situacions de la nostra vida quotidiana.
Què seria un consum de risc d'alcohol?
Bueno, un consum de risc és aquell que augmenti la probabilitat de que patim qualsevol conseqüència negativa. ja sigui a nivell físic, a nivell psicològic o a nivell social. Llavors, això depèn de molts factors, de la quantitat, que és un d'ells, és a dir, el que tu comentaves, si bevem per sobre d'uns límits, doncs estem augmentant el risc d'aquestes conseqüències negatives. Altra de les coses que pot fer que sigui un consum de risc és que ja tinguem d'altres problemes que l'alcohol els podria agreujar. És a dir, si tenim problemes físics o problemes psíquics, no?, com depressió, ansietat, o problemes socials, no?, com conflictes familiars o problemes laborals, doncs tot això pot estar agreujat pel consum d'alcohol. O una altra cosa que de vegades no tenim gaire present és que el consum de risc pot ser aquell que fem en circumstàncies en les quals està molt contraindicat, no? Per exemple, quan som menors, quan estem embarassades o quan una dona lactant o quan hem de conduir o hem de portar maquinàries, coses d'aquest estil. Però habitualment el que valorem més és la dosi, és la quantitat, no? Llavors l'Organització Mundial de la Salut doncs utilitza una unitat de beguda estàndard, que serien 10 grams d'alcohol, com un dels indicadors per valorar-ho. Llavors els homes, si beuen més de 4 al dia, o les dones més de 2 al dia, d'aquestes unitats de beguda estàndard, ja estaríem dintre d'un consum de risc.
Deia el Departament de Salut, un de cada 5 catalans arriba a un nivell de consum perillós per la salut. El fet de que les begudes alcohòliques estiguin molt a l'abast, les puguem trobar fàcilment en supermercats i a qualsevol hora del dia, pràcticament també qualsevol dia de la setmana, és un factor que contribueix també a aquestes dades, que si més no són alarmants. Un de cada 5 catalans fa consums perillosos per la salut.
Sí, potser l'accessibilitat no ajuda que tinguem consciència de que pot ser una dificultat. Jo penso que hi ha molts altres factors culturals i personals que també tenen a veure amb aquesta baixa percepció de risc, no? I amb aquest consum no? És com si aquí al Mediterrani tenim un consum d'alcohol associat, doncs, això, a les terrasses, als àpats, a celebrar, i després hi ha altres fenòmens, no? Tipo el botellón, que consisteix més en afartaments més massius, altre tipus de begudes, no? Hi ha molts patrons que depenen de molts factors.
Ara parlaves dels botellons, unes pràctiques que s'han extès entre els joves, i de fet justament volia parlar d'aquesta franja d'edat, perquè una enquesta de la Diputació de Barcelona feta a escolars de Calella doncs posava de relleu que ells mateixos admetien que el primer consum d'alcohol vorejava als 13 anys. No sé si és una edat estàndard, tipus, o si difereix d'altres països, ha variat en el temps...
Ha variat en el temps, però no és diferent a d'altres països amb la nostra situació socioeconòmica. És aquesta l'edat d'inici, la que ha sortit en l'enquesta aquí en els joves de Calella. És precoç, però no se surt de la mitja europea.
Sí. A la unitat d'atenció a les drogodependències a l'Hospital Sant Jaume de Calella, qui hi arriba? Qui hi arriba? Persones que elles mateixes prenen consciència que potser estan bevent d'una manera doncs, possiblement excessiva alcohol, gent que l'acompanyen els familiars, que són els familiars els qui porten aquestes persones, una mica un quan és conscient que realment necessita l'ajuda d'un professional per deshabituar-se.
Bé, la idea del cas és que pogués arribar a qualsevol que comencés a valorar que el beure li porta problemes o que algú del seu entorn li fa veure que aquesta manera de beure li porta problemes. És a dir, que es podrien fer visites d'assessorament per veure si cal fer el tractament especialitat o no, És a dir, que no caldria, no? Podríem tenir aquest tipus d'intervenció més preventiva, que no caldria el fet de consultar la unitat i a iniciar un tractament especialitzat. Quin tipus de persones venen? Una mica tot això que comentaves, persones que elles mateixes han vist que el consum que estan fent els està donant problemes, altres que ja tenen consciència d'una dependència, venen joves que han tingut problemes associats, perquè la unitat també atén a menors d'edat, des dels 13 anys en endavant, atenem, venen famílies que consulten perquè estan preocupades per algun familiar, venen persones que tenen problemes amb d'altres substàncies i que el consum d'alcohol també està present sense gaire consciència que potser també és problemàtic. És una mica divers el perfil de persones. Però és veritat que és la substància que tenem més majoritària, més que altres drogues.
Uh-huh. És més complexa el tractament, l'atenció per la deshabituació a l'alcohol que en d'altres addiccions? I si aquella percepció que hi pugui haver-hi que una persona que és alcohòlica ho és per tota la vida, uh-huh, o realment és una cosa que poden deixar enrere?
Bueno, és un tema complex, fins i tot en quant a posar-li el nom. Hi ha persones que realment mantenen l'abstinència per sempre més, és cert. Hi ha persones que, tot i que no mantenen l'abstinència per sempre, el tipus de consum que poden fer posteriori no els hi doni problemes o ja no sigui de risc. Això és cert. És a dir, que persones que els hi va bé, vull dir, jo en aquest sentit penso que hem de ser optimistes, i que orienten una mica la seva situació, és un volum, jo penso que alt. Llavors també depèn de ja com visquem la malaltia, com la definim, si com una cosa crònica o no. Llavors, però tot i que l'entenguem com una cosa crònica, hi ha persones que estan asimptomàtiques per sempre més, diguem-ho així, no? que estan abstinents. De tota manera, no sempre l'abstinència total és l'objectiu. Hi ha persones amb dificultats que no necessiten plantejar-se tot això i que poden aprendre a moderar el consum sense fer-ne abusos o sense tenir altres problemes associats o que sigui un consum de risc.
Doncs avui, aprofitant que és el Dia Mundial sense Alcohol, hem volgut fer una mica de radiografia de com s'està fent el consum de begudes alcohòliques, quins són els límits que es podrien posar, tot i que és molt variable, ho comentava la psicòloga, en funció de quantitats, també de complexions físiques, salut mental, salut física, però sí que avui hem trobat pertinent parlar del consum d'alcohol aprofitant aquesta efemèride. Ho hem fet amb la Noemí Mira, que és la psicòloga de la Unitat d'Atenció a les Drogodependències que funciona a l'Hospital de Calella. Moltes gràcies pel temps i per acompanyar-nos.
Molt bé, de res, a vosaltres, encantada.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Continuem amb l'informatiu quan falten 3 minuts perquè siguin les 2 de la tarda. La calellenca Núria Navarro Teixidor ha guanyat un primer premi en categoria de poesia a la Mostra Literària del Maresme, el veredicte de la qual es va donar a conèixer en un acte celebrat a l'aula magna de l'Escola de Teixits de Canet de Mar. I va presentar l'obra Antígona, que va ser mereixedora, de la màxim reconeixement del certamen literari maresmenc en la categoria de més de 26 anys. Es van entregar 2 premis per cadascun dels 6 grups d'edat establerts, tant en modalitat de prosa com de poesia, a més, un de microrelats, i es van concedir 6 premis extraordinaris de relats breus de persones amb discapacitat intel·lectual. Calella és un dels 21 municipis de la comarca que aquest any han participat a aquesta mostra organitzada per l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal, i afegirem que les cares de l'èxit es posa fins al 30 de novembre a la sala de l'Ajuntament Vell. És una mostra, una exposició que explica què pot passar quan un esportista aconsegueix l'èxit, des dels valors positius que es necessiten per aconseguir-lo, però també mostra la cara fosca de qui l'aconsegueix i a partir d'aquí s'espatlla tot amb les imatges de 12 esportistes d'alt nivell coneguts i exitosos. N'ha parlat Raül Vázquez, responsable de col·leccions i exposicions temporals del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona.
Alguns exemples clars, no?, que la gent trobarà serà com, per exemple, el cas del Diego Armando Maradona, no?, o el Lance Armstrong, que han tingut problemes tant de doping com de drogues, o inclús el Pistorius, que no està en aquesta exposició. Després tenim cas més una mica també que parla una mica de perseverança en el món de l'esport, com un bon exemple podria ser, per exemple, l'equip de Bobsleigh, no?, de Jamaica. També podem trobar esportistes com l'Isidre Esteve o la Teresa Parales, que són atletes paralímpics. I després tenim també altres exemples com culturals. Per exemple, va ser el cas de la Martina Navratilova o el Mohamed Ali, que són dos exemples molt clars de la llibertat d'expressió, no?, i la lluita pels drets civils que van mostrar a la seva època.
L'exposició es podrà visitar fins al 30 de novembre dins l'horari d'obertura habitual de la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. I acabarem amb la previsió meteorològica amb Joaquim Serra.
Comencem en una nova setmana i ho fem parlant de nuvolositat abundant i de risc d'alguns ruixats fins al mig matí d'avui. Després s'obriran moltes clarianes i el sol s'imposarà, per tant desapareixerà la possibilitat de precipitacions. Atenció amb el vent de gregal, que avui serà moderat amb alguna ràfaga forta al Maresme Nord i que farà que la mar s'alteri amb temporal marítim aquesta tarda, maror i forta maror a tota la costa maresmenca. Les temperatures avui esperem que baixin una mica respecte a les d'ahir, seran temperatures més pròpies de la tardor, però tot i així l'ambient relativament suau al centre del dia, amb màximes entre els 16 i els 17 graus.
I ara les dues en punt, les notícies en xarxa. Fins demà.